És tot. Més notícies al punt de la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nova Anima Manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui parlarem de diferents iniciatives. Tindrem una entrevista molt divertida a un pare i un fill. I també a la nostra secció de l'especialista parlarem sobre com planificar l'estiu amb fills i filles preadolescents des d'una mirada compartida. I atenció, també tindrem secció retro. Preparats? Idò, arrencam, no venim amb manual. La PIMA del Col·legi Pius 12, a través de la seva comissió d'inclusió, ha posat en marxa la iniciativa Escoltar per Entendre, un cicle de xerrades i activitats protagonitzades per infants i adolescents que viuen realitats diverses, ja sigui en primera persona o dins l'àmbit familiar, amb l'objectiu que l'alumnat pugui escoltar aquestes experiències directament de qui les viu, explicades amb naturalitat i en un llenguatge proper, per afavorir la comprensió i l'empatia entre iguals. Aquesta proposta s'emmarca dins les accions que el centre ja impulsa per afavorir la inclusió, també des de la seva comissió d'atenció a la diversitat formada per docents i orientadors. Avui ens venen a parlar d'aquestes iniciatives na Lluïsa Calafat, presidenta de la PIMA, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. En Franc Casajust, professor d'Educació Física i responsable d'aquesta comissió d'atenció a la diversitat. Bon dia, Franc.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. I en Joel, que té 12 anys i ja el coneixem perquè és tertulià de No Venim amb Manual, i que és germà d'un nen amb autisme i ha estat el primer alumne a participar en aquesta iniciativa. Bon dia, Joel.
Hola.
Com esteu? Tots bé?
Sí.
Molt bé. I anem a parlar una miqueta d'aquestes iniciatives, començant parlant amb tu, Franc. Vosaltres ja fa anys que vareu posar en marxa aquesta comissió d'atenció a la diversitat, que, com han dit, està formada per professors i orientadors. Quin tipus d'accions heu fet?
Sí, jo crec que diria que fa 8 anys que es va crear aquesta comissió. I bé, la principal finalitat de crear aquesta comissió era per dur a terme diferents activitats i accions per tal de sensibilitzar a la comunitat nostra del centre. D'aquesta manera, pensant que donem a conèixer les necessitats que ens trobem a les nostres aules cada dia. En el meu cas, sí que he de dir que jo som de la comissió no inicialment, jo crec que estic des de 2020, i actualment som el coordinador d'aquesta. I bé, i com molt bé has dit, la directora, el personal del Departament d'Orientació i professorat de totes les etapes, creem accions amb una temàtica. Creem accions de que cada curs tenim una temàtica relacionada amb la diversitat i les necessitats educatives que ens trobem en el nostre centre. Intentem organitzar xerrades, col·loquis, activitats, difonem molta informació per tal de sensibilitzar sobre aquest tema. I, bueno, els temes que hem tractat anys anteriors han estat alumnat amb TEA, alumnat amb altes capacitats, amb dificultats en la lectura i l'escriptura, discapacitat visual. L'any passat vam fer multiculturalitat que teníem en el centre, i enguany estem enfocats en la discalcúlia.
I aquest tipus d'accions a qui van dirigides? Alumnat, famílies?
Les activitats i programes que nosaltres organitzem van dirigits principalment a tota la comunitat educativa. El nostre lema en el centre ha estat sempre, des que jo estic, Pius 12, una comunitat que aprèn. Per tant, el nostre objectiu, que nosaltres pensem, és afavorir participació, vincle, convivència de totes les parts. És a dir, alumnat, famílies i tot el personal del centre.
D'acord. Lluís, en el cas de SAPIMA, la comissió d'inclusió s'ha creat fa poquet, no? Sí, ha estat guai, més recent. Conta'ns una miqueta quins han estat els objectius.
Pues mira, la comissió s'ha creat fa poquet dins SAPIMA, està formada sobretot per famílies amb fills que tenen alguna necessitat educativa. De dir que aquest projecte va néixer després d'escoltar aquest programa, el vostre programa, que vareu parlar d'altres associacions de pares i mares que s'estaven creant aquestes comissions, i les famílies se varen interessar i ho varen posar en marxa. L'objectiu és donar suport a la feina que ja fa el centre i afegint des punt de vista de les famílies, perquè moltes vegades hi ha situacions i necessitats que només se poden detectar quan les vius, i això dona una mirada diferent. A més, aquestes famílies que ja han passat per tot aquest procés i que ara formen part de la comissió també poden ajudar molt en aquestes famílies que ara comencen, compartint les seves experiències.
I com va néixer la idea de crear aquesta activitat que han comentat, escoltar per entendre?
Aquesta primera acció va ser després de... Quan se va crear la comissió, la seva primera acció va ser crear un formulari, una enquesta que vàrem enviar a les famílies per detectar quines necessitats veien les famílies en relació a la inclusió a l'escola. I una de les coses que més va sortir, per damunt fins i tot de propostes de formació de professorat o de famílies, va ser la necessitat de treballar la comprensió i l'empatia entre els propis alumnes. A partir d'aquí, la comissió se va posar en marxa i vàrem pensar que la millor manera d'aconseguir-ho era fer-ho a través de testimonis reals i que ho contassin fossin iguals, o sigui, que fossin els propis nens i joves que viuen aquestes realitats en primera persona dins la seva família. Pensant que d'aquesta manera el missatge pot arribar d'una altra manera, no que vengui un conferenciant a fer-li una ponència super ben elaborada, però creiem que així és una manera més directa perquè poden utilitzar un llenguatge més proper i perquè són iguals entre els que s'escolten. I pensam que així se pot generar una empatia real.
D'acord. Tenim aquí en Joel, que has fet les primeres sessions d'aquesta activitat. Conta'ns un poc com l'has preparat.
A ver, no lo he hecho yo solo, también me ha ayudado mi madre. Y lo primero que pensamos es en hacer un formulario para que los que lo escuchaban vean cuánto sabían sobre el tema. Después también pensamos en hacer la presentación y unas actividades. El contenido nos hemos basado sobre todo más que en buscar información en las experiencias que he tenido con mi hermano y que si hubieran sabido ciertas cosas sus compañeros le hubieran apoyado y entendido más. Por eso de ahí hemos sacado el contenido sobre todo.
Molt bé. ¿Y quin tipus de temes heu tractat quan heu preparat aquest contingut?
A ver, hemos sacado muchos temas, pero yo diría que los más importantes, lo primero que hemos tratado ha sido que distinguieran entre dificultades visibles e invisibles, porque aunque hay algunas dificultades no se ven, no significa que no estén, siguen estando.
Claro.
Luego también hemos tratado sus dificultades a la hora de comunicarse, porque algunos se pensaban que solo era hablar, y comunicarse tiene muchas partes, entre el tono de voz, los gestos, la cara, a qué distancia colocarte, mirar a los ojos, y bueno, también miramos las dificultades sensoriales, porque no sabía, a lo mejor mucha gente no sabía que los podían percibir de una manera muy distinta a nosotros, y los informamos más. Y luego los estereotipos que hay con las personas con autismo, porque ahora recientemente se está hablando más y salen personajes en películas y en series, y ahora se piensa a algunas personas que tienen que ser de tal manera o si no, no tienen autismo. Por eso fuimos a aclarar esto y ya
molt
està.
Bé. Molt bé. I com ha estat la recepció dels companys?
A ver, yo pensaba que se lo tomarían peor o que me daba miedo que a lo mejor, como no era un experto, sino un niño, se lo tomaran medio a risa o hicieran bromas, pero los he visto bastante interesados, participativos, que hacían preguntas y se lo tomaban bastante en serio.
Molt bé. I pregunta molt important, per què et sembla important que se facin iniciatives com aquesta?
A ver, como ya han dicho antes, lo que me parece especial de esta iniciativa y por eso lo hace importante es que no te viene un experto a hablar sobre el tema, te lo viene a contar un niño que tiene tu propio vocabulario, que no es un experto que viene a hablar de un supuesto caso. Es una persona que lo ha vivido de primera mano y que es su propia experiència.
Molt bé, molt interessant. En qualsevol cas, Lluïsa i Frank, per poder dur a terme moltes d'aquestes activitats fa falta implicació i participació. És de vegades complicat moure a famílies o alumnes més enllà de l'horari lectiu, i també a vegades se fan iniciatives que no arriben o no se veuen.
Sí, bé, nosaltres hem xerrat i algunes vegades ens hem trobat que encara que hagin fet una bona publicitat del tema o de temes que hem tractat, observant dificultats per implicar les famílies. Pot ser la manca de temps que tinguin, la conciliació que tinguin familiar, però també tenim la percepció que de vegades no prioritzen aquestes accions. I moltes vegades les famílies que potser haurien de tindrien més necessitat per participar, pues, són les que no s'involucren tant. I, sí, bueno, és un repte constant cada any intentar abordar propostes flexibles perquè puguin escoltar les necessitats reals que tenim en el centre.
Sí, nosaltres crec que hauríem de fer feina conjunta, no? Per això també és aquesta comissió d'inclusió és una bona manera de canalitzar aquestes accions, perquè a vegades si centre i famílies no anem un poc plegats, encara és més complicat, i si ja mos costa implicar, si anem separats, serà encara més complicat. Així que hi ha hagut molt bona acollida en les dues comissions que han creat enguany, que mos han pogut reunir en les seves homòlogues, per dir de qualque manera, del centre, i anar un poc junts de la mà, unir forces i aconseguir que la gent s'impliqui un poc més. És vera que tots anem amb unes agendes que fa por, que aquest segle XXI mos passa per damunt, però crec que hem de fer un poc més d'atenció en aquestes iniciatives.
I a més d'aquesta crida de la participació, no, que estàu fent ara, en quin missatge vos agradaria acabar avui que hem xerrat d'aquest tema i d'aquesta iniciativa? Cadascun, si voleu, podeu aportar el que vulgueu.
Bueno, jo crec que ho he dit ara, no? Que jo vaig tenir la sort de poder anar a una d'aquestes xerrades que hem fet, que és una prova pilot, que si va bé, doncs l'any que ve mos agradaria continuar. I tot fa brou, no? Cada granet d'arena fa qualque cosa, i jo me'n vaig anar contenta amb les reflexions que varen fer qualcun dels alumnes quan varen acabar, que els hi varen demanar que se quedaven, doncs crec que varen sortir coses molt guapes, i me queda amb això, que potser no faran la mà un dia, però que cada gota compta.
Bé, jo he de dir, bé, no me cansaré de dir que atendre la diversitat no només és una tasca educativa, sinó que és un compromís social. Hem d'aconseguir que sigui un compromís social i, bueno, intentar tothom educar en empatia, tant a escola com a casa, i així podrem obrir un camí a una societat més justa i més respectuosa. Per tant, bé, el lema meu sempre ha estat el respecte genera respecte, i ser amable sempre és una bona opció.
Molt bé. Joel, acabam amb tu, quin missatge t'agradaria donar per acabar?
A ver, como ha dicho Frank, yo creo que es muy importante la empatía, por eso estamos haciendo todas estas charradas y las comisiones también trabajan en ello, porque hoy en día lo que más falta sobre todo es empatía, porque, claro, se habla de que los niños y jóvenes se tienen que expresar, que es muy importante, pero también tienen que aprender a escuchar a los demás. Y luego, claro, como somos una sociedad tan individualista, de este discurso de piensa en ti mismo, está bien pensar en ti mismo hasta cierto punto, no dejes también de lado a los demás.
Molt bé.
Paraules sàvies, Joan.
Dido, moltes gràcies a tots tres per contar-nos aquesta iniciativa tan interessant. La seguirem i esperam que seguiu
que
fent moltes com aquestes.
I que vengueu d'aquí un parell d'anys.
I que vengueu a contar-nos-ho.
Moltes gràcies.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivava amunt, que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
anaven a Sant Valls i duien dues cordes de xeixa i nosaltres en serració i això mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos del Lío.
Globos del Lío?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una nòvia. Tinc una nòvia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor.
Quan arriba l'estiu, és habitual que els infants més petits se'ls apunti a activitats específiques per tenir-los entretinguts, cuidats, mentre que els adolescents, per norma general, ja són més autònoms i independents. Però hi ha una franja d'edat, aproximadament entre els 10 i 13 anys, que sovint resulta més complexa. Els adolescents ja no volen fer, potser, activitats de nens més petits, però tampoc poden gestionar-se tots sols ni quedar-se tot l'estiu a casa. D'aquest tema n'hem parlat en altres ocasions al programa, de vegades, amb els mateixos infants, altres amb pares i mares. Avui en volem parlar amb el psicòleg Joan Soler. Bon dia, Joan, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar per aquí.
Molt bé, gràcies per ser-hi. Perquè te volem demanar com se pot planificar l'estiu amb els nostres fills i filles preadolescents, però des d'una mirada compartida, és a dir... tenint en compte els seus interessos, sent realistes, també, clar, i també molt important, pensant en el seu benestar. Si te pareix, començam ja en les preguntes, vens preparat?
Sí, sí.
Molt bé. Idò, com comentàvem, sovint en els 11, 12, comencen a dir els al·lots que potser ja no volen anar a campaments, a activitats organitzades... Aquí la primera pregunta és com ens ho hem de plantejar davant aquestes negatives. És factible pensar que passin tot l'estiu a casa gestionant-se tots sols? O sí han de cercar alguna activitat perquè surtin, se moguin, se connectin amb el món?
Anem a veure. En aquesta franja d'edat que comentes, gestionar-ho ells tots sols, pues, per jo no és una opció. Perquè és molt probable que, tal com... s'espera, tendiran a inactivitat i abusar de tot tipus de pantalles. Així que el plantejament que vos propos és un quid pro quo, basat en el diàleg i el consens. Jo te deix tranquil una estona, literalment, a canvi de complir amb uns mínims. I aquests mínims, pues, he fet aquí una petita llista, però és el que s'imaginació mos doni, des de tasques domèstiques, activitat física, activitat intel·lectual... o activitat social, especialment amb persones, val? I d'alguna manera moure tots aquests conceptes.
És a dir, per tant, potser no s'ha de pressionar per fer una activitat diària fora de casa durant moltes hores, no?, com aquests campus d'estiu, però sí que ha d'haver petites activitats durant el dia, no?, com un calendari programat.
Sí, ha d'haver un contingut en el dia, perquè pràcticament són 3 mesos. Són moltes setmanes. És cert que els pares mos esforçant molt en tenir vacances durant aquests 3 mesos, però així tot no mos donen 3 mesos de vacances.
No sol ser habitual. Clar, l'estiu, com han dit, és molt llarg, hi ha molt de temps lliure i pot ser, per tant, una oportunitat també per aprendre, per descobrir coses noves. Tu, Joan, quins ingredients creus que hauria de tenir un bon estiu per un preadolescent?
És una pregunta que pareix com una recepta.
Sí.
Val? I jo he volgut fer un poc així. Començarem amb sorpreses. Els adolescents els agrada molt que els cridin l'atenció. De fet, és una forma molt poderosa. Riure i música no pot faltar. Val? Jo sempre dic que ni un dia sense riure ni un dia sense música. Val? Qualsevol moment de l'any. Aire lliure, perquè si no practiquen un esport durant el curs, que sigui a l'aire lliure, pues, mos ficant de l'escola a casa, de casa a l'escola, en el repàs, on sigui, sempre cobra, i l'aire lliure l'han d'aprofitar quan no fa tanta calor, òbviament. Amb el conjunt de sorpresa hi ficaran reptes, descobriments, un cert caire d'aventura. Encara són prou petits com perquè les nostres corolles els hi puguin agradar. Jo amb el meu fill m'agrada molt anar al bosc de Bellver i normalment feim pues, uns camins que ja tenim més o manco coneguts. Pues, l'altre dia me'l va pegar anar per mig, totes cames repinyades, varen trobar pous, varen trobar coses molt interessants. Que teníem...
Sortir de la rutina,
sí,
no?
Sí, que tenia un caire màgic, unes bruixes i unes coses, i, ostres, les repinyades me'l van molestar, però a l'hora baixa va ser la mar d'interessant. Aquest concepte me refereix.
Molt bé.
Amics és molt important, perquè ens relacionarem des d'un altre caire que no és el dia a dia i el context de l'escola o de les activitats que fan. Família és molt important, perquè si tractant de donar temps, l'estiu és el moment oportú. Les nostres vacances o el cap de setmanes, el temps és per compartir. Si se pot viatjar, i si no se pot, també se pot entendre viatjar com descobrir el teu entorn d'una manera més detallada, i descansar, que ho necessiten els adolescents d'una manera molt important.
És una recepta que sona molt bé, eh? Però clar, com se fa a la pràctica per cuinar, anem a dir, per fer una planificació d'estiu on els fills i filles hi col·laborin, però sense perdre la guia com a adults. Tens aquí alguna recepta màgica?
No és màgica, és de sempre, val? Sempre vols dir que hem de dialogar molt amb els al·lots, hem de xerrar, i en aquest xerrar s'espera que coneguem els seus gustos i interessos, que com a adolescents van canviant, és a dir, el que allò que li agradava tant d'infants, ara a lo millor de preadolescents ja no tant, i espera tu que passin en els 15-16, que ja serà un altre caire, val? A lo qual aquest diàleg continu en les menjades, en el cotxe, caminant, mos donarà el contingut. Després, aquest és el punt de partida, val? També en aquest diàleg han d'escoltar propostes que mos puguin fer. Ells estan en contacte amb les seves amistats i amb la seva influència de l'entorn per tal de rebre inputs de possibles coses que se puguin fer. Val? I després ve lo difícil que això és cuinar-ho a foc fluixet. Val? És trobar l'equilibri entre allò que ells volen, que a vegades és no fer res, o a vegades és alguna activitat que no mos acaba de convèncer, i el que nosaltres volem intentar. I no és una cosa que se pugui fer ara una recepta, no? Però sí que és a través del diàleg i la tolerància, i veurem què aconseguim.
I clar, com poden tractar de ser realistes quan planificant? Perquè això també de vegades hi ha molt bones intencions, ens passen els adults també, no? Aquest temps de vacances faré... Uf, això, allò... I després, això de la veritat, no fas res del que t'havies proposat, o fas molt menys. Clar, a vegades és perquè no te dona temps, però a vegades també és perquè la planificació no era gaire realista. Què ens recomanes per tractar de ser realistes i, a més, trobar aquest equilibri que comentaves entre el que ells volen i que hi hagi uns límits i uns ritmes que donin sentit a l'estiu.
Vale. El més fàcil de lo que me demanes són els límits. Els límits estan a la nostra línia educativa, ja com a pare. Val? Com a pare i com a mare han de tenir com una guia que nosaltres volem continuar. Si no volem que l'infant fa indeterminades coses, pues per aquí no passarem, per dir-ho de qualque manera. Val? L'equilibri ja és una altra cosa un poc més delicada, perquè al cap i la fi del que estan xerrant és d'un tema de resolució de conflictes, val? Possible conflicte entre el menor i el major, i si volem que allò que acordem funcioni, sempre hem d'utilitzar estratègies de guanyar-guanyar. Val? Amb aquest concepte de guanyar-perdre, perdre-perdre, i les combinacions d'aquestes tres paraules. Val? Si no és guanyar-guanyar, no aconseguirem que l'adolescent se mogui. I si ell guanya i nosaltres guanyam, és probable que això funcioni.
Sí, la planificació, però, quan parlaven de ser realistes, en tot cas, hauria de ser molt detallada. Poden deixar espais per improvisar?
Bueno, hem d'anar alerta en improvisació, perquè sí que és vera que de cop pot sortir un pla, i aquí sí que m'apareix bé improvisar, val? Però sovint, segons quin tipus d'activitat, requereixen un ordre, una inscripció, unes places, i improvisació a vegades de cop t'il·lumines de que t'agradaria o que el lot vol anar a un campament juny, pues no sé si trobarem places per anar a un campament. O sigui, aquest tipus d'improvisació no, però sí aprofitar l'oportunitat. Més que el concepte d'improvisació és sorgeix una oportunitat, si la podem abraçar, l'agafam.
Ser més flexibles, sí, també, que durant el curs,
sí,
no?
Sí.
Clar, i si els pares proven aquest fet, no?, el fet d'intentar cercar moments especials, coses engrescadores, tenint en compte molts aspectes, però trobant que els alumnes no tenen iniciativa, que només volen estar a casa, no mostren interès per fer res, no volen fer aquesta planificació conjunta... Clar, fins a quin punt això és propi de l'etapa evolutiva i ho han d'acceptar? O ens ha de fer pensar que hi ha un altre tipus de problema, ja sigui de gestió de pantalles, de límits, o d'un altre tipus?
O d'un altre tipus, sí. Anem a veure, això que expliques de sinactivitat, que va molt associada en aquest cansament essencial que apareix a l'adolescència, apareix això, que això de créixer cansa, val? I necessiten descansar i s'aixequen de dormir cansats i se'n van a dormir cansats, val? És molt curiós. És una característica pròpia de l'adolescència, val? Però després hi ha una qüestió molt, molt curiosa que sempre m'ha cridat l'atenció en els adolescents, i és que ara te poden dir que estan cansats i de cop sorgeix, pues, quan tenen el mòbil, això, sorgeix una proposta d'activitat del seu grup d'amistats i voten de la cadira com una molla. Tenen capacitat d'agafar un bus i anar-se a la plaia a jugar a vòlei o... sense por. En la qual aquesta seria una cosa a observar. Si veiem que no és reactiu o reactiva a les oportunitats de l'entorn, que són, bueno, a priori favorables per ell o ella, aquí sí que me preocuparia. Podria haver algun problema en si mateix, en la seva autoestima, en la seva imatge personal i que no se vulgui mostrar, de socialització... Bueno, podria haver diferent tipus de problema.
Molt bé, molt important tenir-ho en compte. Sí. I ara te plantejam un altre repte. Si a casa tenim més d'un fill o filla i cadascun està en una etapa diferent, clar, com s'adapta aquesta planificació? Perquè s'haurà de fer una mica per tots dos. Pot ser un sí que va a una escola d'estiu, però imaginem que hi ha moments compartits i hem de planificar també. Com se fa perquè tots se sentin inclosos, evitem comparacions, conflictes...
Vale. És una situació que podrien considerar un repte pels pares, un repte perquè és gairebé impossible, per molt fi que siguis, que no se percebin injustícies, val? Perquè els germans se comparen, és uns germans, i digui germans perquè xerran de germans, però les persones se comparen, val? I d'aquesta comparació pot sorgir aquest concepte d'injustícia. Un altre pic surt la eina de sempre, és diàleg. És diàleg perquè cada persona entengui la mateixa estratègia de que en les tasques domèstiques. És que el meu germà fa menys que jo, que el teu germà té 5 anys menys que tu. Val? Pues a través del diàleg intentar entendre que els interessos, l'edat, el moment, les possibilitats de les circumstàncies, perquè tots els germans han anat sempre a campaments, ara que és petit vol anar a campament, però ara no hi ha campaments. Val? Pues dialogar perquè cadascun entengui i pugui cedir a canvi, un altre pitjor estratègia guanyar-guanyar, perquè puguin cedir a canvi d'aconseguir i col·laborar, perquè se pugui fer rotllo.
Molt bé, ha estat un tema molt, molt interessant, Joan. Jo ja per acabar, de forma molt breu, te demanaria si em pots donar algun consell i alguna cosa a evitar per tenir en compte, ja per tancar el tema, quan planificam l'estiu amb fills i filles preadolescents.
Vale. Tenim dues coses al CUP, val? Que és diàleg al CUP,
sí,
i paciència al CUP.
Molt
bé. L'estiu és molt llarg. Després hem de ser molt sensibles en els interessos i preferències de nostres fills, perquè al cap i la fi són ells els que han de fer les activitats. I tractar d'arribar a acords guanyar-guanyar. Això també és, ho he repetit diverses vegades. Evitar, pues bueno, no m'ha saltat cada monada, imposar, que això és guanyar-perdre, i pensar que no fa falta xerrar, perquè ho sabem tot, de nostres fills, que vivim amb ells tot el dia, pues no. Hem d'evitar això, hem de fomentar el diàleg.
Molt bé. Idò, Joan, moltes gràcies i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte, no venim amb manual.
Tornaré.
I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar iniciatives i propostes per infants, joves i famílies. Començam escoltant en què consistirà una xerrada sobre la gestió de les emocions per famílies. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Família de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. A la Fundació Sant Joan de Déu som conscients de que cada vegada ens resulta més difícil gestionar el malestar intern i sabem com és d'important la gestió emocional. Per això, hem preparat una xerrada amb la Catalina Moragues per aprofundir en coneixements, habilitats i recursos sobre la gestió de les emocions pròpia i de la resta de la família. Tindrà lloc el dimarts 10 de juny a les 5:30 al nostre espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu. Pues hi esperam!
I ara continuem amb propostes d'activitats educatives i lúdiques per l'estiu dirigides a infants i adolescents. La primera és un taller per descobrir els secrets de la memòria. El psicopedagog José Luis Ortego, que s'encarregarà d'impartir-lo, ens ha contat en què consistirà aquest taller.
Des de les activitats d'estiu del programa Seràs UIB hem preparat un taller de tècniques d'estudi, de mnemotècnia, per millorar la memòria de l'alumnat més jove, que esperem que sigui molt útil i que se'n puguin dur a les 3 horetes que dura eines i tècniques que els seran superinteressants per estudiar i per aprendre millor. És un taller que té molt d'èxit i que cada any s'ompli i que hem de fer 2 o 3 sessions, així que jo crec que enguany ja la primera data ja està plena i que segurament obrirem una altra data perquè més joves que puguin apuntar i puguin aprendre aquestes tècniques. Doncs esperam a tots.
I de la memòria passam una proposta per aprendre ciberseguretat jugant.
Hola a tots, som a Nicola Moragues, estudiant de telemàtica i membre de la tribu de ciberseguretat a SAWIP. Vos vaig explicar ràpidament què farem en el pròxim taller dia 17 de juliol a SAWIP. Vos explicarem i donarem a conèixer quins són els riscos de quan mos connectam a la xarxa. I més important encara, quines mesures hem d'adoptar per garantir la nostra ciberseguretat. Després d'aprendre tots els conceptes claus de la ciberseguretat, jugarem un joc que se diu CryptoGo. Tots els jugadors se familiaritzaran i coneixeran els protocols més utilitzats de seguretat. I si tot això t'ha parescut interessant, hauries de provar de fer enginyeria telemàtica, no?
Precisament per interessats en la tecnologia, han recopilat una darrera proposta, FuturTech, un campus organitzat per l'Escola Politècnica Superior de la UIB, destinat a estudiants d'entre 10 i 16 anys i que té com a objectiu fomentar l'interès per la tecnologia, l'enginyeria i la ciència. Ens ho ha explicat Jaume Català, de Robòtics Balears, que col·labora amb l'EPS.
T'imagines un estiu on puguis experimentar, crear i aprendre com si fossis un enginyer o un enginyer del futur? Precisament d'això va el campus FuturTech. Va de que durant cada setmana els protagonistes han de fer front a un repte tecnològic real. Se trata, bàsicament, de pensar, dissenyar, construir solucions creatives per resoldre problemes que afecten a la nostra societat. I, precisament, enguany, ho focalitzem en el món del transport i la mobilitat del futur. El que volem és que aquests joves dissenyin vehicles, sistemes intel·ligents, aporten idees que puguin canviar la manera en què ens movem per la ciutat i pels pobles d'aquí de Mallorca. El que volem és que cada dia sigui una combinació d'exploració, de col·laboració, de creativitat entre tots els participants, on no hi ha llibres ni exàmens, sinó simplement equips que el que fan és pensar, discutir, programar, fer proves amb robots, imprimir peces en 3D, fer experiments i donar forma a idees que a priori poden semblar impossibles, no? Tot això a través d'una metodologia pràctica, divertida, dinàmica, treballen per projectes amb reptes molt oberts. És una experiència que apropa els joves a allò que el dia demà podran estudiar quan acabin els seus estudis de secundària i batxillerat, que puguin despertar vocació dins d'aquest àmbit científico-tecnològic on ells puguin ser els protagonistes del futur.
I després d'escoltar aquestes propostes, ara en tenim una altra. Seguir escoltant No Venim Manual, perquè ara arriben les seccions més divertides del programa. Primer, una mini-entrevista a un pare i un fill, i després d'una pausa, la secció retro. Ja sabeu que No Venim a Manual tenim secció d'entrevistes a pares i fills adolescents, en els que volen descobrir més sobre les diferències entre generacions, però també sobre què les uneix. Ara volen fer aquesta secció també amb els més petits, així que avui tenim aquí en Fèlix, que té 7 anys. Hola, Fèlix.
Hola.
Hola. I en el seu pare, Alfonso, hola.
Hola, què tal?
Que esteu preparats?
Sí.
Sí.
Teniu ganes de que vos facin una entrevista?
Sí.
Sí?
Sí? Idò, els entrevistadors seran dos olots, en Joel i na Marta. Esteu preparats també?
Sí.
Com sempre? Molt bé. Idò, vinga, primera pregunta.
Quins plans fa una família i en què no coincidiu de gustos?
A veure.
Contestes tu?
Anem a la platja.
I a la platja nos gusta mucho.
Molt bé.
Sí.
I també, pues, al meu pare no li agrada anar al parc, i a mi sí.
Ah,
i als meus germans també.
Nos gusta ir a, o sea, vamos al parque como plan, però a mi no me gusta.
No t'acaba de convèncer.
No, no. Però
toca anar al parc.
Sí, eh? Necessari.
Hauríem de fer parts XXL, perquè els pares vos pugueu tirar pels tobogans, també.
Eso estaria muy bien.
Ah, que sí, ja t'agradaria més,
igual. Hay que patentar-lo, esto.
Vinga, més preguntetes.
A què vos agrada més jugar i qui du millor a perdre?
Oh. A mi m'estressen retge.
Molt bé.
A mi me gusta más el ajedrez. Lo que pasa es que no l'he enseñado todavía.
Bé, poc a poc. I qui du millor a perdre?
Jo no.
Vale, si no estaria mal que jo lo dijera.
Estan progressant.
Sí, sí, sí. Jo digo mejor perder, però perquè també soy mayor.
Clar, molt bé. A ningú li agrada massa perdre, però això ho hem de treballar tots. Vinga, més preguntetes.
Ens recomaneu qualcuna pel·li per veure una família que sigui per grans i petits?
Del revés.
Del revés està molt bé.
Coincidiu.
I jo diria que Mary Poppins, també, la clàssica, que la vimos todos en familia y la verdad sí. Que les encantó.
Molt bé, una clàssica i una més moderna.
Sí.
I ara, per acabar, ens heu de dir un pla que vos agradi fer plegats o que vulgueu fer plegats.
Cuina.
Nos gusta mucho cocinar juntos.
Ah, molt bé.
Sí, però ¿por qué? Porque nos gusta cocinar y algo más.
Que... quan menjar molt. Quan...
que vamos picoteando.
Teniu algun plat així que vos agradi molt?
Anar a la platja també.
No. Sí, no, però dit de menjar, quin menjar t'agrada molt?
Això sí.
Ah, molt bé, molt bé. I de moltes gràcies per l'entrevista. Tornar algun altre dia?
Sí. Sí.
Molt bé.
Tres ràdios, diversitat.
Xiu, xiu, hem obert càsting.
Bones, Inés, què tal, com estàs?
Hola, Inés, adéu, com estàs?
Ei, Inés, com estàs?
Tenc el WhatsApp saturat de missatges, però, companys, vos he de dir que el càsting ja ha estat tancat i han trobat el candidat ideal. Un home alt, madur, amb oratòria, graciós i amb experiència. Xavi Oliver, molt bon vespre.
Bon vespre, com esteu, estimats? Escolta, men, com és això?
Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. Soy contento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tento'l.
Ala, venga.
Venga.
Desde que llegaste ya no vivo llorando. Hey, vivo cantando.
Hey,
vivo soñando.
Hey,
solo quiero que me digas qué está pasando.
Hey,
que estoy llorando.
Hey,
hey,
hey. Generalment parlam dels anys 80 a la nostra secció retro, però hem vist que han deixat abandonades altres dècades. Per això avui dedicarem aquesta secció retro a parlar de la infància en els anys 70. Per això comptam amb pares i mares que varen viure alguna part de la infantesa, alguns uns anys, uns altres més, no? En aquesta època. Pedro, Noelia, Marta, Vicky, com estàu?
Bé!
Que estàu preparats per explicar moltes coses d'aquesta època.
Sí.
Ah, per fer un viatge en el temps.
Ara que recordamos todavía, venga.
Es que no falli
la memòria.
Jo hem de dir que tenim lots que tenen moltes ganes d'aprendre coses sobre els 70, que són en Joel, na Marta, na Núria, en Mauro i en Eduard. Com estàu?
Bé.
Penseu que sabeu coses dels 70 o no massa?
No massa. No.
Bueno.
Anem a començar parlant amb els pares. I vosaltres preneu nota perquè he de dir que després hi haurà un concurs. I veurem si heu escoltat o no. Anem a començar parlant amb vosaltres pares sobre amb què se jugaven als anys 70. Què recordeu? Quines juguetes estaven de moda?
Jo jugava en la Nancy.
Ah, molt bé.
La sí, Pepa Estrella.
És un clàssic. En què més se jugava, quan éreu petits?
Jo recordo les caniques.
Molt bé.
I el jo-jo, mucho. El jo-jo, muchísimo.
Ai, molt bé, se feien moltes coses, eh? Jo no en sabia fer, però hi havia gent que feia virgueries.
Jo també jugava a les pedretes, en el mocadoret, a la piola, també llançar... No me'n recordo el nom, però llançàvem una pilota de tenis a la paret i anàvem...
Això. Llançàvem una pilota de tenis.
Anàvem fent una cançoneta.
Sí. A mi una, sin mover, sin reír...
Con la mano, la mano blanca, la colorada... Volta entera, coses d'aquestes.
Bé, anem a seguir. Com se jugava, per exemple, a ses bolles, a l'elàstic... Recordeu alguna cançoneta d'elàstic, ara que vos heu posat a cantar?
Jo en recordo una.
Vinga, Vicky.
Don Melitón tenía tres gatos que los hacía bailar en un plato y por las noches les daba turrón. ¡Que vivan los gatos de Don Melitón!
Un aplaudiment per aquests pares. També se jugava a ses xapes, que no ho han dit.
Sí, també.
Com se jugava?
Bueno, una opción era pintarlas como si fueran, ¿no?, de un equipo distinto, entonces jugabas con cada una.
Un poco cuéntame, ¿no?
Sí, total, sí, las pintabas es claro. Y era como jugar a fútbol, y dabas esa chapa y habías de ficar una mini portería que fueras.
O sea, que arribaba más a prop de la pared también, sí. O sea, que guanyaba, porque jugaba molt en el carrer también.
Sí, jugaba sí, molt
en el carrer.
Molt bé, per ara vos sembla perescut en els 80... Més o menys?
Sí, més o menys.
Sí. Anem a la programació infantil dels anys 70. Quan se mirava la tele? Quan se mirava?
Sí, había muchos dibujos en horarios que ahora mismo sería impensable. Sí. Bueno, y estaba... Yo crecí con David el Gnomo, con Marco.
Marco y Heidi son los clásicos.
Marco y Heidi, que ahora mismo podían prohibirlo perfectamente, porque, sí. Madre mía, que
era molt tristos, sí.
No, yo creo que... Jo me'n record que miraven la tele en horari d'hora baixa, perquè de matí no hi havia tele.
Anàvem a escola.
No, sí, anàvem a escola, a partir de les 5 hi havia un programeta, sí. I miraven la tele també dissabte i diumenge de matí. Fins a migdia, i a partir de migdia ja, tot per adults.
No és com ara, que hi ha canals a totes hores.
Jo record també el divendres vespre també se mirava la tele en família, era com que feien un programa en família, per veure-ho en família. I després també record els dissabtes i diumenges, després d'haver dinat, reunions familiars, que després sempre posaven alguna...
Algun dibuixet.
Algun dibuixet, tipus Mazinger Z, Candy Candy, perquè tu, com que tenia una continuïtat i l'havies de veure cada setmana. Mm.
Recordeu algun nom de sèries? Que siguin dels 70, no tant dels 80?
Jo recordo una que era d'uns... que se deia... El xerif xiflado, però és que se deia...
I The Orthoway, també.
The Orthoway, sí.
Sandokan.
Sandokan. La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
I la del Ángel. Bueno, estarà més dels 80.
El Bosque de Tallar.
Sí.
Sí. Banner i Flappy.
No.
Banner, Flappy. Mira els nins com vos miren, tots encara de no entendre sí. res.
Bueno, i Vicky el Vikingo.
Sí.
Que jo
sí.
me vaig menjar Vicky el Vikingo a sa escola cada vegada que entrava. Vicky, Vikingo!
Ah, clar.
Claro.
I programes de televisió infantils? Perquè n'hi havia uns quants. A men, quins n'hi havia als 70?
Barrio Sésamo.
Barri Sésam.
Los Chiripiti Flauticos.
Los Chiripiti Flauticos.
Los Payasos de la Tele.
Los Payasos de la Tele, por favor.
¿Cómo están ustedes?
Bien, un globo.
Dos globos, tres globos.
Molt bé, molt bé. I grups infantils de música? Perquè en els 80 n'hi havia molts, però en els 70...
Parxís, no?
Però Parxís jo crec que era...
Regalís.
Però no eren posteriors, jo no me'n recordo.
Enrique Llana sí que va
començar en els 70.
A mi me decían que me recordava Anna toda la vida. Jo me parecía Anna.
Què escoltàveu, si no, Joselito?
De
Marisol.
De Marisol, jo escoltava a Marisol.
Sí.
Los Bravos.
Los Bravos, sí.
Això no molt infantil.
No. No.
Però com que ho escoltaven a casa, claro. La família t'agradava i ho escoltaves sí. tu també.
Què trobau en lots? Heu apuntat? Heu
sí.
après?
Sí.
Molt bé. Què vos sembla si aprofundim en els coneixements que acaben de recordar ells i vosaltres adquirir amb un concurs?
Sí!
Vicky, tu que t'han vist experta, jo crec que na Vicky té aquí molt de control dels 70,
sí.
ens ajudes a fer concurs?
Ja ho veuràs.
Vinga. Vinga, Vicky, com començam?
Molt bé, idò, començarem amb una prova pels nins. Men, si heu escoltat. Ens podeu dir noms de juguetes i jocs dels 70?
Vinga, mem.
Mem, què heu escoltat?
Xapes, molt bé.
Senanzi.
Senanzi.
Jo.
Vinga.
Les caniques?
Sí.
Xiripiti flauti.
Jo no era una xicota, però ben dit, els
noms. Les pedretes.
Les pedretes.
Les caniques.
Bé, sí. Què més? Què més?
Elas.
Estica.
Ticó.
Ticó.
Molt bé. Bé, tant bé. Fort aplaudiment. Molt bé. Vinga, i ara aconseguirem.
Vale, ara ja han escalfat un poquet. I els demanarem que completin noms de sèries o programes infantils dels 70.
Mira que n'han dit uns quants, eh?
Sí.
Perquè pugueu acumular informació. Eh?
Sí.
Sí, preparats?
Vinga, preparats.
Vinga.
El Bosque de...
El Bosque de... Sí,
l'han dit.
Tallada.
Tallac. Molt bé.
Vale, seguim. La casa de...
No,
pradera.
No.
La pradera,
molt bé.
És que abans amb el Bosque també m'ha sortit Mickey Mouse.
Vale, aquesta és fàcil. Los Chiripi...
Tiflauti.
Molt bé.
I aquesta l'heu d'encertar perquè era la meva preferida. Banneri...
Flappy.
Sí,
molt bé.
I això darrere, aquesta no l'han dit.
Aquesta no l'han dit. El capitán...
Garfio.
No. I Caber...
Nicolà.
Correcte.
Molt bé.
Molt bé, ho heu fet bastant bé. Què tal, ho han fet?
Molt bé.
Jo ara estan memoritzant dades ràpidament.
Sí,
no?
Barba papàs, també, sí. M'acordo.
Ah, ja, també,
sí,
també.
Barba papàs, sí.
Bé, ara toca el torn dels pares. Què han de fer els pares?
Vale, amb els pares farem un tortell.
Vinga.
Un tortell de personatges, modes i joguines, un max mix.
Vinga, esteu preparats?
Sí.
Comença per bé. Joc de màgia molt popular als 70.
Borràs.
Correcte.
Molt bé. Comença per C. Sempre estava trist i duia una closca al cap.
Candy, Candy.
Cali.
A Calimero.
Molt bé. Ara, una altra per C. Una gallina en nom de plat italià.
Capo.
Caponata.
Molt bé. Comença per L. Dues trunyelles i no eren epípiques, les llargues.
Pista.
Pista. Vivia a una casa...
En la pradera.
Ana Laura. Laura Ingalls.
Ana Laura, sí, molt bé. Vale, de què no hem xerrat? Comença per te. Presentador de televisió que cantava sobre tigres, tigres...
Torre Bruno.
Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Vinga, i com acabam la part dels pares?
Vale, això és una pregunta un poquet complicada.
Així m'agrada, que els hi posis un poc difícil.
Això, vinga, difícil. Men, com ho fois.
Vinga, men.
Preparats. Primera prova.
Sí, vinga.
M'heu de dir personatges de los chiripitifláuticos.
Ni idea.
Vinga, va, intentar. Vos donarem...
Era una sèrie que jo no mirava.
Vos donarem pistes.
Vinga.
Loco... Locomotor...
Locomotora.
Locomotoro.
Locomotoro.
Conductor de todo menos del codo, que és això. Seguim.
El capitán?
Tan.
Tan! Tan capitán que parece un rataplan.
Molt bé. Sí. Navalen...
Tina.
Molt bé. Dulce y fina, com una sardina.
El tío... Aquest és difícil.
Aquí...
Tío Pepe.
Aquí...
Aquiles.
Tío Aquiles, con sobrinos a miles.
Molt bé.
Va, aquest és fàcil. Los hermanos...
Mala sombra.
Mala sombra.
Mala sombra. Mala sombra. Bé, i ara queden molt complicats. Don Mandó... Jo que no me sabia.
Mandollo.
Mandolio.
Mandolio. Bé,
ja està.
Ja està, sí.
Barullo poquito y fileto capocómico.
Sí. Aquest era secundari, pobrets.
Vinga, un aplaudiment, ho fem molt bé. I no vos penseu que això s'ha acabat aquí, perquè ara toquen proves compartides. Posarem cançons de dibuixos o sèries de bands o de grups i els nins haureu d'endevinar-les i els pares cantar-les. Una vegada els nins endevinin, bé, si els sabeu cantar els nins, també les cantau, eh? Sí?
Sí.
I de vinga, va. Això què és?
La Pantera Rosa.
Molt bé, ara, cantau, pares, vinga. Molt bé, us heu avançat, però ho fem bé. Vinga, va, un altre. Vinga, nins.
Globos, tres globos.
No canteu encara, quan han de dinar. Un globo, dos globos. Correcte.
La tierra es un globo donde vivo yo.
Què és això, nins? No.
Los payasos de la tele.
Correcte.
Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted por mi casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José.
Molt bé, molt bé. Vinga, seguim. Nen, què pot ser això? Heidi, no.
No.
Marco.
No.
Polo.
Pradera. Esta es la pradera.
Cali. Calimé.
Calimero.
Calimero.
Aquesta no molt la sabem.
Què pot ser això?
Heidi.
No.
Marco.
No.
No.
Una casa.
De la pradera.
Correcte. Cantau, pares. Vinga, amb el cavall. Molt bé. I la darrera, va.
La vida es una tómbola, tómbola. La vida
no, Mari.
Es una
tómbola.
Sol.
Ara.
De luz y de color. De luz y de color.
Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola. Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola.
En el amor. Encuentro.
Tómbola.
Molt bé, un aplaudiment per aquest pares. I ara ve una darrera prova per unir generacions. Nins, tots aixecau-vos i anau cap als pares, sense fer gaire renou, si podeu.
Oh my God.
Perquè serà... serà una prova conjunta, això.
Conjunta, de pares i fills.
Sí, trieu cadascú que agafi un adult, vinga.
Vinga.
Agafeu-vos a un... Aferrau-vos a un adult. Vinga, hi ha adults per tothom.
Hola.
A veure, què hem de fer?
Vale, heu de fer un joc de palmes, d'això que jugàvem...
Vos heu de posar davant, oi?
Amb una música marxosa de Doraemon. Què digueu? Doraemon és del 72, sí. El primer Doraemon se va emetre l'any 1973 en el Japó.
No.
Sí? A que no ho sabiu? Idò, sí.
No? Idò, sí. Idò, heu de fer tots jocs de palmes en el ritme de la música que sonarà ara. Estau preparats?
Sí, preparats.
Sí? Idò, vinga. ¿Qué tal su experiencia? ¿Cómo ha anat?
La coordinació...
Joel, mucho mejor que yo.
Ha costat, clar, la música era una mica ràpida. Què vos ha agradat, el concurs d'avui?
Sí!
Molt bé, doncs ja acabem el programa.
Oh!
Però tornarem. La pròxima sessió retro serà des 90.
Molt bé!
Que sou molt jovenets tots. Bé, que dona-me adéu a la una, a les dues, a les tres.
Adéu!